Hola a tothom. Moltes gràcies per ser aquí un dia més a l'espai de la por com a camí, un espai en el que conversem, xerrem i reflexionem sobre el nostre món emocional. Avui tenim amb nosaltres amb Ferran Ramon Cortés. Hola, Ferran, què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bon dia. Com esteu?
Doncs molt bé i molt contents de tenir-te aquí amb nosaltres. En Ferran Ramon Cortés és escriptor, expert i investigador de la comunicació personal. I tu, Ferran, que ja fa tants anys que t'hi dediques, això de la comunicació, què és el que t'hi porta? Comences treballant-hi ja directament? T'hi porta algun canvi personal?
M'hi porta un canvi personal molt significatiu. Jo treballava en una multinacional de publicitat i un dia el meu cap em va cridar al seu despatx i em va dir: escolta, ets molt bo treballant, però ets insuportable. La gent està de tu fins al capdamunt i tens un problema de comunicació. Jo era molt directe, molt agressiu, molt allò executiu en la meva tasca, però comunicant no ho feia bé. Em vaig posar en mans del que va ser el meu mestre, Oriol Pujol Borotau, un mestre que vivia a la Índia i passava uns mesos a Barcelona, i vaig descobrir la comunicació per mi. I un cop jo vaig adreçar algunes coses que van ser fonamentals i em van canviar la vida, vaig decidir que això era molt important i que m'hi volia dedicar. Però la motivació principal va ser el problema que jo tenia personalment de comunicació.
I, per tant, gràcies a que tu vas tenir un mestre, no? Vas poder també redreçar tota aquesta part teva. Fins a quin punt, llavors, tu valores que és important tenir aquests mestres de vida, no? Creus que tots hauríem o estaria bé que tinguéssim algun mestre de vida de forma conscient, el cerquéssim? O...
Mira, jo crec que tots el tenim, el que passa que a vegades no ens donem compte, però tots estem tocats per persones. A vegades és un professor de la universitat o de l'escola, a vegades és un amic, l'amic del pare. Tots hem tingut al nostre voltant persones que ens han tocat la nostra vida. El que passa és que si et trobes en una situació, com jo em trobava en aquell moment, en què hi ha un inconvenient o un problema evident, i jo sóc molt partidari de buscar aquests mestres. I aquests mestres, com que hi hem d'encaixar molt bé, hi ha d'haver feeling. No podem dir: mira, aquest és el bo. Aquest és el bo per tu i per mi no m'està funcionant. Però si anem amb els ulls oberts, la vida ens els posa.
Que interessant, no? Ser conscient per poder connectar entre nosaltres i també buscar aquesta part de connexió emocional, no? Al final, aquesta part en la que racionem un amb l'altre i que fa que ens entenguem i que fa, suposo, que va fer que tu t'entenguessis amb aquest mestre i que a partir d'això et va ajudar a nivell de comunicació. Per tant, la base era molt emocional per treballar aquest tema de la comunicació. I fins a quin punt les emocions, llavors, tenen importància en la comunicació, no? És a dir, podem comunicar sense emocions o com va tot això? Quin impacte tenen les emocions en la comunicació, Ferran?
Les emocions estan en l'origen de la meva comunicació i provoquen emocions en l'altre. Per tant, són absolutament la base. La comunicació és emocional. El contingut estricte de les paraules doncs porta molt poca càrrega comunicativa. I per això estem tenint un problema brutal en aquests moments en què, sobretot a nivell dels joves, s'ha delegat tota la comunicació als xats i a la comunicació escrita. I aquesta comunicació no porta les pistes emocionals que necessitem. I per això les coses van com van. Jo en aquests moments estic mirant i estic veient amb preocupació com les persones que ja estan estudiant això a nivell de recerca ens estan dient que les persones que tiren massa de la comunicació purament escrita, purament de xat, purament de correu, estan perdent molta habilitat empàtica. I això és realment preocupant.
Vols dir, per tant, que el fet d'utilitzar molt aquesta comunicació digital ens fa estar menys connectats emocionalment i, per tant, perdem aquesta capacitat de desenvolupar aquesta empatia? O...
Sens dubte. Si jo tinc un problema amb tu i en la versió dels joves d'avui en dia. En comptes de parlar-ho, t'envio per xat. Disculpa, Esther, mira, et demano disculpes. Jo no veig la teva reacció, ni sóc conscient de quan mal et va fer allò que vaig fer, perquè no estic veient la teva cara. Val? I això desentrena l'empatia. I al final són transaccions pures i dures, on jo ja t'he demanat perdó, però jo no he connectat amb l'experiència emocional del teu patiment ni del perdó com a tal. I, per tant, això és un element comunicatiu, diguéssim, és un acte comunicatiu purament instrumental, però que no fa la feina en absolut com estem acostumats els humans. Per tant, és preocupant perquè, com que el cervell funciona per desenvolupament del que faig ús i atròfia del que no faig ús, els experts ens estan dient, ull, que a través d'aquesta comunicació la capacitat empàtica està anant a menys.
Clar, la capacitat empàtica està anant a menys i això vol dir que a nivell relacional, a nivell fins i tot col·laboratiu, a nivell de... Bueno, ens hem trobat en una situació de pandèmia en la que ha fet, no?, que aquesta connexió entre nosaltres sigui també essencial, aquest fer pinya, aquest col·laborar per sortir endavant.
Totalment.
Exacte, i que en altres circumstàncies, doncs, ja de la nostra història, no?, per poder sobreviure, ens hem hagut d'aglutinar, no?, i hem hagut de fer pinya tots junts. Per tant, si perdem una mica aquesta capacitat en el futur, bueno, i en el present ens pot costar. I has anomenat, clar, aquesta... Perdó, digues, Ferran.
No, que anava a dir, és que som éssers relacionals, només creixem en relació amb els altres. Per tant, si perdem aquestes aptituds, ho passarem malament com a éssers humans. És a dir, per què hi ha aquest creixement de l'atenció psicològica? Per què hi ha aquest creixement de les patologies psicològiques? Pues una part s'explica perquè les relacions en aquests moments són diferents.
Mm, totalment. I sí que és veritat que jo moltes vegades penso que si penso en el camp, en el que estic treballant i en el que estàs treballant tu, no?, que treballem per a les persones i perquè les persones puguin créixer d'alguna forma emocionalment, moltes vegades ens centrem en que creixi la persona, que és molt interessant, però jo tinc la sensació que cada vegada més necessitem ajudar a créixer la persona perquè la persona també pugui donar-se compte de la importància que té a portar, no?, socialment i comunitàriament. Que aquesta part col·lectiva, no és que ens l'haguem oblidat, però des del meu punt de vista, doncs, potser no se li ha donat la importància que tocava i que arrel de la pandèmia, doncs, sí, una de les coses que podem aprendre és que és necessària aquesta connexió col·lectiva i potenciar aquestes capacitats com l'empatia, que deies tu, no? Jo tinc la sensació que l'empatia, que és aquesta capacitat, no?, que cavalca entre l'escolta activa i també la consciència emocional, el connectar amb les emocions de l'altre, doncs tinc la sensació que aquesta empatia la tenim poc treballada. Com diries tu, Ferran, que podem desenvolupar més aquesta empatia? Perquè a vegades fins i tot aquesta empatia s'ha vist com... negativa, en el sentit de, ostres, és que si sóc massa empàtic, patiré.
Vale. Aquí hi ha una mala concepció de base, i és que hi ha una empatia que la trobareu anomenada com a cognitiva, que és em don compte i capto amb precisió el que tu estàs sentint, que aquesta no té límit. I després hi ha una empatia emocional, que és que jo sento el que tu estàs sentint, que en aquesta sí que ens hem de gestionar. Perquè si caiem en empatia emocional per sistema i les 24 hores del dia, acabarem trinxats. Això és així. Val? Però si som capaços de connectar bé amb la empatia cognitiva, amb el donar-me compte del que t'està passant i actuar en conseqüència, això no té límit i això no té desgast. I aquesta és la base de que la nostra relació funcioni. El que passa és que la empatia, perquè jo capti de veritat el que tu t'està passant, ho haig de fer a través de les sutileses del to de veu, de microexpressions facials, etc etc. I això per xat no passa. Simplement no passa. Aquesta informació no la tenim. Per tant, tu em deies, com podem entrenar l'empatia? Doncs hi ha una manera molt senzilla. Hem de conversar més. Hem d'ajudar els nostres joves a que parlin més. Hem d'ajudar-los a que quan estan sopant deixin el mòbil fora de l'abast i parlin. Perquè només amb l'experiència del compartir cara a cara i veient-nos podem entrenar aquesta empatia. És significatiu que vaig llegir recentment un estudi que demostrava que la sola presència del mòbil sobre una taula sense que estigui ni encès, no està passant res en aquell mòbil, la sola presència d'aquest mòbil sobre la taula ja fa que aquesta conversa tingui un nivell molt més superficial. Perquè la presència del mòbil em diu, estàs pendent del mòbil, és a dir, si el mòbil aquest s'il·lumina i estaràs pendent, i al mateix temps hi ha un testimoni incòmode. Per tant, et parlaré profundament del que m'està succeint? No, tindrem la conversa a un nivell superficial. I aquest és el preu que paguem per tenir el mòbil sobre la taula.
Mm. Clar, a partir del que tu em deies, a mi el que em ressonava és hi ha una diferència, no, important entre saber el que tu sents i sentir el que tu sents. No? Jo crec que aquí és una de les claus que és tan important i com que hi ha un pas més encara, que és impregnar-me del que tu sents, no? Quan estic impregnat, no, d'aquesta... Que és una línia tan prima, no? Aquesta en la que quedem a vegades abduïts emocionalment de l'altre.
Exacte. Com a humans, diguéssim, aquesta línia la traspassarem de forma molt natural perquè, diguéssim, les neurones mirall teves i meves ressonen i al final la teva emoció ressona en mi. Però és cert que encara que sembli, nosaltres que parlem del valor de les emocions, que sembli que posem aigua al vi, ens hem de gestionar en aquesta empatia emocional perquè quan ens impregnem de les emocions de l'altre, som menys bons acompanyant. Podem acompanyar pitjor. I la metàfora és molt senzilla. Mira, si jo caic a un pou i tu veus que jo sóc el pou, el que necessito és que et donguis compte que sóc el pou i des del fora del pou em donguis la mà per treure'm. Si tu et tires el pou amb mi, jo sóc feliç perquè no estic sol al pou, però ja som dos dins del pou. Val? Per tant, la màgia està en que captis la meva emoció de forma genuïna, que estiguis ressonant amb el que em passa, però que no ho sentis tu com a propi. Perquè en el moment que ho sentis com a propi, t'has tirat el pou amb mi.
I no sé quina sensació tens tu, però la meva sensació, la sensació i el que diuen els estudis, però ara parlo de la meva sensació, la meva percepció, és que com a societat estem bastant lluny de tot això. És a dir, que no, moltes vegades ens sembla que sí, empatitzem, però en realitat estem valorant la situació des de la nostra posició, des de la nostra perspectiva. I aquí també hi ha, no, certa confusió. Veritat?
Totalment, perquè hi ha gent que a mi també m'ha passat moltes vegades, que ens sentim en un determinat moment superempàtics, però és una empatia projectada, no real. És que jo assumeixo que a tu et passa el que a mi em passaria en les teves circumstàncies.
Exacte.
Vale? I jo que tinc, per exemple, por a l'avió, si tu em dius ara, ai, demà viatjo a Nova York, la meva reacció és, ostres, estàs bé? Perquè jo assumeixo que tu tens la por que jo tindria si demà agafés aquest vol a Nova York. I això que ho explico amb una anècdota, quan anem a emocions més complexes, ens passa així. És a dir, assumim que l'altre està enfadat, o que l'altre està trist, o que l'altre està content per coses que no és l'experiència de l'altre, és la projecció de la nostra experiència. I en això tenim un problema, perquè l'altra persona se sentirà zero compresa. I el pitjor és que jo tinc la intenció empàtica, el que passa és que fallo, perquè no em dedico a captar el que tu sents, sinó a pensar que estàs sentint el que jo sentiria.
Exacte. I això porta un batibull de, a nivell relacional, no? Un batibull de, si no conflictes, certs problemes de relació, perquè al final un va amb tota la bona intenció empàtica, però en realitat no és empatia del que estem parlant, no? Perquè al final és connectar realment amb el que l'altre sent, no amb el que tu et sembla que l'altre està sentint a partir del que tu estàs sentint.
Exacte. L'empatia és un exercici brutal d'observació i d'observació molt curosa. És el mateix que si estiguéssim observant la natura. O sigui, hem de deixar que penetrin els signes que tu m'estàs enviant i el meu cervell ja sap com interpretar-ho. El problema és si no observem prou, si no deixem que els nostres sentits s'impregnin del que estic veient en tu. Aquest és el problema. I com que correm tant, doncs no ho deixem fer.
I aquesta capacitat de mirar-nos, d'escoltar-nos, no? De manera activa, de manera atenta, és la que sento que també estem doncs, deixant anar. No? No ens estem tan atents uns als altres, no estem tan pendents els uns als altres. En les nostres converses, no? Pues no hi ha aquesta... Fins i tot aquest centrament nostre a l'hora de captar-nos i a l'hora d'intentar entendre l'altre, sinó que ho parlem... És veritat que hi ha converses més superficials que d'altres, però parlem i ens comuniquem d'una manera més superficial quan les converses realment poden arribar a ser transformadores, no? De les persones i de les relacions. Tu que ets un expert en comunicació, per què diries que les converses poden ser transformadores? I quines converses, no? Poden ser transformadores? Perquè entenc que no ho són totes.
Mira, la conversa anecdòtica es manté en un nivell, com tu deies, superficial. I és un nivell en el que parlem de coses, parlem dels altres, que això en la nostra societat n'estem molt avassats, i busquem temes per tenir una connexió puntual i perquè les nostres veus estiguin allà presents. Però això no construeix res. Les converses que construeixen són quan som capaços de compartir jo els meus sentiments, tu els teus, o hi ha a l'estadi més profund i que realment construeix la relació, el sentiment interpersonal, el que hi ha, el que jo sento envers tu i el que tu sents envers mi. Però, clar, això fa molta basarda. I això no és una cosa que hi puguem arribar de bones a primeres en el primer sopar. I el problema és que moltes vegades creuar aquesta línia ens costa i ho perpetuem. I si ja estem bé en una conversa bastant intranscendent, doncs això se'ns perpetua. I això no construeix, això avorreix. A la llarga, mira, la diferència entre aquell sopar dels companys d'escola que tens ganes d'anar-hi i el que dius, uf, altra vegada no sé si aniré, és la profunditat de la conversa. Mm. Els que tens ganes d'anar-hi, hi ha hagut profunditat en la conversa, segur, en algun moment o en tota la conversa. En els que ja començo a estar-ne cansat és en els del hi-hi-ha-ha intranscendent i comentari dels altres. Per tant, el que hem de ser conscients és que ens hem de treballar, ens hem de remengar i sentir-nos en algun moment d'aquesta conversa compartint els meus sentiments i fins i tot els sentiments que hi ha entre tu i jo.
Mm. I diries que això és vàlid en tots els àmbits? O sigui, en un entorn d'amistat o, bueno, pues ho puc veure, en un entorn familiar, òbviament. En un entorn de treball, no? On a vegades ens relacionem des de molta superficialitat, entenc que és un context diferent, i també a partir de la pandèmia, doncs, on s'ha potenciat aquest teletreball, no? Les relacions interpersonals també en l'entorn laboral estan canviant i han canviat. Com el veus tu, aquest poder de la conversa, aquesta necessitat de conversar en l'entorn laboral? Què és el que tu veus com a expert de comunicació en aquest àmbit i què és el que recomanaries, no? A partir del que veus en general?
Mira, en l'entorn laboral es fa una confusió molt gran entre confiança i amistat. Mm. I la gent diu, escolta, a la feina no has d'anar a fer amics. Jo et diria, doncs és possible, és veritat, t'ho compro, però el que sí que hem d'anar és a tenir la màxima confiança amb tots aquells amb qui ens relacionem. Per què? Perquè treballem millor i perquè som més eficients. En confiança hi ha la interpretació positiva del que tu m'estàs dient. Ens entenem bé, som més ràpids, insisteixo, i vivim millor. I lo normal és que en aquesta construcció de confiança doncs neixin moltes amistats. Però clar, si confons confiança amb amistat, et pots blindar a dir, escolta, no cal o no és convenient anar a fer amics a la feina i això et blinda de que vulguis construir la confiança. I si no vols construir la confiança, doncs tenim un problema perquè relacionalment no funcionarem i al final inclús això es traduirà en un mal funcionament laboral. Però és que hi ha una altra cosa, que és que hi ha una creença que és que compartir les emocions ens fa vulnerables. I que no ho facis a la feina perquè ensenyaràs les teves vulnerabilitats i seràs pasto de totes les hienes. I això no, és a dir, s'ha de ser molt valent per compartir les emocions. molt valent. La persona que comparteix les emocions no és una persona dèbil, en absolut, és una persona fortíssima. I la meva experiència, que treballo molt amb empresa i amb equips d'empresa, és que en el moment en què com a equip hem sigut capaços de compartir les nostres emocions i demostrar les nostres vulnerabilitats, la confiança fa un salt quàntic. O sigui, a partir d'allà, la relació és una altra. Per tant, sí, a la feina hem de compartir les nostres emocions per construir confiança. Si bé l'amistat és una qüestió suplementària, que això ho pot escollir tothom.
Clar, i moltes vegades fins i tot des del propi lideratge, no? Liderar des d'aquesta confiança cap a l'equip, des de mostrar-te tu també, doncs, tal i com et sents, compartir-ho, posar-ho sobre la taula i que no quedi fins i tot latent, no? Allà en l'equip, per sota, doncs, com ens sentim i després... Això té un impacte en com ens relacionem. Moltes vegades jo també penso, no, que al final aquesta confiança que generem en els altres prové d'una confiança interior en un mateix, pensant ara des dels lideratges, és a dir, un líder que és capaç de liderar des de la confiança, des del deixar anar, des del confiar, això que els empleats podran, no, desenvolupar-se i poden créixer, és un líder segur en si mateix, mentre que si no, hi ha molta por a darrere, no?
Sí. Els lideratges més autoritaris i més dèspotes són lideratges d'una gran inseguretat personal per part del líder. Quan el líder no té seguretat, crida. És que no hi ha més. Per tant, sí, necessites una seguretat personal molt gran per poder donar i per poder oferir i per poder rebre aquesta confiança. Però m'agradaria afegir que també hi ha un tema que no hem de ser naïfs en aquest sentit, que és la confiança es basa en dos pilars. Un és que jo sigui capaç d'obrir-me i d'explicar-te, però l'altre pilar és que jo valori quin ús faràs tu d'aquesta confiança. Uh-huh. Vale? Si ets digne de la meva confiança. Perquè és veritat que hi ha gent que traeix la confiança. I és veritat que hi ha gent que aprofita que tu hagis expressat una vulnerabilitat per matxacar-te el dia següent en la plaça pública. Per tant, la confiança no és una cosa que es dona per igual a tothom, sinó que va per capes. I a tu, en la meva percepció, em trec 10 capes i et mostro tota la meva vulnerabilitat i a la persona del costat em quedo 4 capes i no li ensenyo, però perquè no la percebo digna de la meva confiança. Llavors, això també s'ha de posar sobre la taula, perquè l'exercici d'entrega de confiança a tothom per... simplement perquè en sóc capaç, però a barra lliure, sí, pot tenir les seves traïcions, sens dubte.
Clar, i aquí, doncs, és això, no? Connectem amb aquesta capacitat de saber amb qui estàs i què és el que pots arribar i vols oferir, sobretot amb les persones amb qui estàs, no? És veritat que jo tinc la sensació que a vegades en els equips es viu amb certa por, no? Inseguretat i bueno, doncs que no ens atrevim, no? No ens atrevim a parlar, no ens atrevim a dir, sí, i fins i tot hi ha lideratges que funcionen a través d'aquesta por, que al final s'acaba contagiant. Tu també ho deus haver vist, això.
Absolutament. La por és un... O sigui, hi ha moltes organitzacions que són regnes de la por, que el lideratge s'exerceix per por, i el que no estan veient aquests líders és que, per definició, la por paralitza. Per tant, el que tenen són exèrcits de peons que segueixen instruccions. Però amb por no hi ha creativitat, amb por no hi ha iniciativa, res de tot això. Per tant, són empreses que, diguéssim, són molt poc àgils, són molt poc creatives i no hi ha iniciativa personal. I aquests regnes de la por, saps quin és el gran problema? Que anulen l'autoestima de les persones fins a tal nivell que la persona que està en aquest regne de la por no s'atreveix a sortir-ne perquè pensa que quan surti no farà res de bo la vida, perquè ha perdut la seguretat en si mateixa. I aquest és el gran drama, que aquestes empreses laminen les autoestimes dels seus treballadors.
I tant, la seguretat pròpia, la implicació, la motivació, fins i tot. I això com es reverteix, Ferran?
Doncs és molt fàcil. Tiro al front el líder que està exercint des d'aquesta dimensió. És a dir, les organitzacions tenen que tenir molta consciència de quin tipus de lideratge estan exercint els seus directius, perquè el directiu que està exercint aquest tipus de lideratge està matant l'organització i, per tant, el que ha d'anar fora no és el empleat, que pobre està intentant sobreviure en aquest entorn, sinó que és el líder que exerceix aquest lideratge.
I ser conscients, no?, de com s'està generant en aquest cas aquesta situació de malestar emocional i que al final les organitzacions i òbviament els líders en són responsables, sí?
Els líders són responsables de l'estat emocional de la seva gent. No hi ha més. I qui defugi aquesta responsabilitat no serà un bon líder. Que fa basarda, que impressiona. Escolta, tu, jo no sóc responsable de les emocions de la meva gent. Oh, i tant si ho ets. No de les que... O sigui, tu no ets responsable de que aquesta persona vingui tocada, però consciència de que aquesta persona està passant un mal moment i converses i solucions per veure com ho revertim, i tant si és la teva responsabilitat. I si la defuges, ets un mal líder, sens cap dubte.
Totalment. Escolta, Ferran, i ens faries alguna recomanació final? Perquè podríem estar xerrant, bueno, tot el dia, encadenant un tema amb un altre. Què és allò que tu diries, ostres, a nivell de comunicació, si haguéssim de començar, saps, des de la meva mirada, des de la teva mirada, a nivell de comunicació, si haguéssim de començar per treballar-nos alguna cosa, què ens recomanaries que comencéssim a treballar i com?
Mira, seré poc original i ho sé, però és que és la base. Escoltar millor. Escoltar millor. Una prova molt senzilla. Tingues una conversa amb una persona i has d'estar 4 minuts escoltant sense intervenir. Acompanyant no verbalment sense intervenir. Aquesta és la prova de si estàs posant la teva escolta en funcionament. I crec que és la base de tot. Si ve contaminada l'escolta, totes les capes que hi posem per sobre no funcionaran. Ni empaties, ni assertivitats, ni històries. L'escolta és el fonament de tot.
És com la base, eh? A partir del que tu et vas anar treballant amb aquest mestre a nivell de comunicació, què és el que vas aprendre i què va canviar en tu, Ferran?
Doncs mira, la gran lliçó que em va deixar, i a més el meu mestre es mor ja, i per tant l'aprenc com a lliçó, diguéssim, de vida i com a testament, és molt maca, i és que la comunicació amb els altres té l'origen en la comunicació amb nosaltres. Si nosaltres amb nosaltres ens matxaquem, som perfeccionistes, no ens en perdonem una, matxacarem, serem perfeccionistes i no en perdonem una. Si nosaltres ens tractem nosaltres a nosaltres amb un punt més de carinyo i ens escoltem amb un diàleg molt més curós i carinyós, serem molt més bons comunicant-nos amb els altres. Per tant, la bona comunicació portes enfora comença per mirar la comunicació portes endins.
Uau, quasi res per acabar. Moltes gràcies, Ferran, per acompanyar-nos, per aportar tota aquesta expertesa a nivell de comunicació. Intentaré fer aquesta pràctica que has recomanat. Bé, intentaré, no, me la proposo. Me la proposo, perquè els que xerrem molt, doncs això d'escoltar és important de practicar-ho també de tant en tant. I donar-te això les gràcies i espero que ens puguem retrobar en algun altre entorn ben aviat.
Segur, així ho farem. Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aviat. Moltes gràcies també a tots vosaltres per ser-hi un dia més. Ens veiem ben aviat amb noves entrevistes aquí a La por com a camí. Fins la propera.